doncs ja podrem saludar a Lluís Miquel Pérez. Lluís, molt bon dia.
Hola, bon dia, Àlex.
Meteorits, mites científics, notícies precisament de l'àmbit científic, frases cèlebres, és el menú que tindrem a partir de demà, però avui hem de parlar de sal. La sal més comuna, la sal de taula, és la sal sòdica, no? El clorur de sodi, el NaCl, aquesta fórmula que segur que tots va ser de les primeres que ens vam aprendre quan fèiem química. Hi ha dues grans maneres, hi ha una tercera que m'ha explicat abans, però hi ha dues grans maneres d'obtenir sal. Una d'elles és l'evaporació, precisament, no? per evaporació, i una altra per extracció, en aquest cas. I per què certes localitats, i a més algunes del nostre entorn i bastant pròxim, tenen aquesta abundància de sal en les seves muntanyes?
Doncs en aquest cas, Àlex, hem de mirar el passat geològic de la nostra zona i, sobretot, del que més o menys a hores d'ara és tota la península Ibèrica, tant Portugal com Espanya, traient el que serien les Illes Canàries, que queden molt lluny, i les Illes Balears, que podien ser uns promontoris també d'un passat més de relleu que hi havia en aquesta zona de la península Ibèrica. Ens hem de traslladar molts anys enrere, i molts anys vol dir molts milions d'anys enrere, concretament entre 40 i 50 milions d'anys, per saber quines condicions hi havia en aquell moment i el vestigi que ens ha quedat. Bàsicament, Àlex, el fet que nosaltres puguem extreure o que puguem trobar, de fet, sal, sigui del tipus que sigui, sigui, per exemple, magnèsica, sigui potàssica, o la del clorur de sodi, o sigui, la sal comuna de cuina de casa nostra, doncs el fet que la puguem trobar a molts quilòmetres fora de la costa, que és el que tothom potser té la visió, que les salines estan sempre al costat del mar, doncs ve donat per aquest passat geològic que hi havia a la nostra zona més propera. I concretament, Àlex, fa aquests 40-50 milions d'anys, el que teníem era mar. Mar en aquesta zona que ara ocupa la península Ibèrica.
O sigui, a una localitat, per exemple, del cor de Catalunya, com podria ser Cardona, no?, que està a prop de Manresa, allà hi arribava el mar.
Allà hi arribava el mar, de fet. Era un mar que no tenia impediments, podríem dir, que hi havia molta menys superfície terrestre que no pas ara, o superfície, doncs, emergida d'aquestes aigües del mar. Perquè tinguem la idea més o menys així, hauríem de mirar el mapa de la que seria el sud d'Europa, concretament la península Ibèrica i França, i ens hem de fer la idea que el mar Cantàbric estava enganxat amb la Mediterrània. O sigui, que era un mar molt gran. Què va passar? Doncs, lògicament, en aquestes aigües de mar hi havia molta descomposició de minerals, i que és el que fa, de fet, doncs, que hi hagi una salinitat de l'aigua. Un mar, quan més tancat estigui, sobretot quan més temperatura tingui i quan més aportació de sediments tingui dels rius, més salí es fa aquell mar, perquè no és més que el reflexe que té molt de mineral. Doncs bé, Àlex, aquest mar, al voltant dels 40-45 milions d'anys enrere, va començar a tancar-se, i bàsicament es va tancar perquè, doncs, perquè hi va haver grans moviments tectònics, o sigui, grans moviments de terratrèmols i de volcans, que van crear les serralades que ara coneixem. Una, doncs, serien els prepirineus. El Pirineu ja existia, podríem dir. O sigui, tota la zona més més paleolítica, o sigui, més enrere, podríem dir, d'aquesta història paleoclimàtica, ja existien els primers Pirineus. Però després es van formar en aquesta orogènia alpina que es diu el que són els Pirineus més pròpiament dit, o sigui, quan els Pirineus es van fer grans. Els nostres paisatges, per exemple, van ser posteriors a aquest mar interior que hi havia. I què va passar, Àlex? Doncs es van formar les muntanyes del Cantàbric i es van formar també les muntanyes del Pirineu. I formant-se d'aquesta manera, el mar Cantàbric cada vegada va anar a quedar més reclòs cap a on està ara, i en canvi tota la zona interior de la península Ibèrica es va anar tancant i van quedar mars més petits. Mars, podríem dir, que eren com el Mediterrani, però més petits. Per exemple, tot el que és la Vall de l'Ebre, si tu mires des del satèl·lit com és la Vall de l'Ebre, es veu perfectament que és una zona enfonsada entremig dels Pirineus per una banda, del sistema Cantàbric tancant per l'esquerra o per ponent, i del sistema Ibèric tancant pel sud. Doncs bé, aquest mar també es va anar, com si diguéssim, assecant, aquest mar que es deia Mar de Tetis, Àlex, i aquest mar que quan va acabar assecant-se del tot, doncs va desaparèixer, i es van formar les conques interiors de la península Ibèrica, la conca de l'Ebre, la conca del Duero, el Tajo, el Guadiana, el Júcar o el Guadalquivir. I es va formar després tot el que seria la massa continental que ja coneixem i que podem veure des de qualsevol mapa o satèl·lit. Per tant, Àlex, aquest mar es va anar tancant, una vegada es va tancar, es va evaporar al cap de moltíssims anys. I clar, el que va quedar no és pas l'aigua, va quedar tots els sediments i materials que tenia aquell mar. Per tant, aquell mar tenia molta sal. i una de les zones on més concentració de sal hi havia era, concretament, hi havia dues zones. Una, el que és la zona més alta de la Catalunya central catalana, per tant, aquesta àrea de Súria, Cardona, Balsareny, aproximadament. Una altra zona seria el Pallars Jussà, també la zona de la conca de la Noguera Pallaresa, per exemple, Gerri de la Sal, també ve d'aquí, perquè té un subsol de salí, o salí, vaja. I una altra zona que també va quedar molta sal és la zona entre Teruel i Zaragoza, a la laguna de Gallocanta, que també és molt coneguda sobretot per les aus migratòries, que hi ha moltíssima gent que va allà a veure aquesta migració d'aquestes aus. Doncs també és una llacuna tancada de ben bé 8 quilòmetres de punta a punta, que és salina. Per tant, aquestes zones que van quedar amb més sal després han quedat amb vestigis d'un subsol salí.
Precisament, ara estaves parlant de conques de rius. Com afecta aquest històric en els aqüífers? O sigui, com afecta que hi hagi aquesta quantitat, aquesta concentració tan gran de sal en els aqüífers de la zona?
Bé, de fet, a veure, és un veritable problema, perquè, per exemple, Cardona, si hagués de viure de l'aigua d'extracció del seu poble, vaja, pous, per exemple, d'aigües de Cardona, per anar concretant alguna localitat, doncs té una salinitat tan gran que aquella aigua no és potable. Fins i tot aquella aigua s'ha de tractar tant que li has d'afegir més additius que no pas el que li quedaria d'aigua o de part més natural d'aigua. Per tant, és un procés costós, és un procés que encara et deixaria un gust de l'aigua bastant dolent i fins i tot de cara al regadiu no és una aigua bona perquè té tantíssima salinitat que és com si estiguessis regant amb aigua de mar. I l'aigua de mar, doncs, no és bona pels regadius. Sí que és veritat que es comencen a fer amb tema de genètica, doncs, de les plantes, vaja, dels conreus, es comença a aprofitar l'aigua de mar, però, vaja, no d'una forma directa. O sigui, tu no pots agafar un cop d'aigua del mar i regar una tomaquera. Al cap d'una hora, aquella tomaquera estarà morta. Doncs això és el que li passa a l'aigua de Cardona. Per tant, l'aigua de Cardona, en molts casos, o bé té un tractament molt costós, o bé aquesta aigua s'ha de portar de fora. Bàsicament es porta de pantans com la Llosa del Cavall o de Sant Ponç, que els hi agafa bastant a la vora, de la conca del Cardener. Per tant, d'una banda, els aqüífers queden molt salinitzats, fa que l'aigua tingui molt pobra qualitat. I, per altra banda, doncs el que sí que es pot extreure d'aquestes conques d'aigua és que solen ser, Àlex, conques hidrogràfiques que tenen bastanta contaminació. Per exemple, la conca del Llobregat té un problema de contaminació molt important, però tu imagina que al Llobregat no hi hagués ni una ciutat. I dic Llobregat vol dir tota la conca del Llobregat, per tant, Cardener i Anoia, o sigui, Manresa, que no passa el Llobregat, però passa el Cardener. Tu imagina que no existís ni Manresa, ni Berga, ni Cardona, ni Sant Boi del Llobregat. Aquell riu estaria contaminat igualment. O sigui, la gent pot creure que aquell riu està molt contaminat, perquè, i és així, tot i que s'està recuperant de mica en mica, doncs perquè té una activitat industrial i humana molt gran. És veritat, però no és exclusiu, sinó que ja de per si el subsol tan salí fa que hi hagi una contaminació de les aigües important. Primer, perquè les aigües estan salinitzades a tope, i segon, doncs, perquè es fan unes reaccions químiques a l'aigua amb aquesta sal, sal que és de tres tipus, Àlex, la magnèsica, la potàssica i la de clor, vaja, la sal comuna, que fa que el riu es contamini molt i que les seves qualitats d'aigua siguin molt pobres.
Doncs no pensava jo que haguessin d'anar a buscar tant milions d'anys enrere, precisament la motivació de...
Sí, i a més, Àlex, el que sí que és veritat és que aquesta sal no aflora, a la seva majoria no aflora a la superfície terrestre. I per què? Doncs perquè amb el temps l'erosió i la nova formació de muntanyes han anat fent que hi hagi capes de terra que hi hagi a sobre. Per exemple, tu te'n vas a Cardona i tu tens el que seria la mina de sal de Cardona, la muntanya de sal, que és un patrimoni fins i tot natural, molt turístic, un bon lloc, sincerament, per anar a veure, i estem parlant que per sota del que seria el forat per tu on entres per veure tota la magnífica muntanya de sal, a sota dels teus peus tens més d'un quilòmetre 200 metres de mina. El que passa és que tot això, com s'ha abandonat, aquelles parts més baixes de la mina s'han cobert d'aigua pels aqüífers que hi ha. Però vaja, tota aquella muntanya de sal, per damunt de tot, té una crosta que no es veu la sal. Aquesta crosta és d'argila. És un material de sedimentació que ha anat caient a sobre amb el temps i amb aquesta erosió, bàsicament, de les muntanyes i dels rius. Per tant, és curiós perquè la sal queda interior, però aquesta sal, després de les meravelles que fa en forma d'estalactites i d'estalagmites perquè es va filtrant al terreny, doncs aquesta sal és completament reaprofitable. Ara ja s'han deixat de banda aquelles activitats, sobretot a Cardona, perquè no surten rentables. Però sí que és veritat que si tu vols sal i forades mig metre en aquella muntanya de sal, la podràs aprofitar perfectament per la teva cuina. El que passa és que potser serà una mica bruta.
També tens tota la raó. Recordem que no ho hem fet a l'inici, una miqueta així telegràficament, la situació que, amb la que arrenca aquesta setmana meteorològicament parlant.
Doncs mira, una miqueta més de moviment, però la base és la següent. No tindrem grans terrabastalls els propers dies. El que sí que hem de destacar, bàsicament, és que tindrem algunes tempestes. Les primeres les tindrem avui mateix, però no cauran a tot el país. Avui les previsions ens indiquen que sobretot serà la zona d'Ordino, de Canillo i de la parròquia d'en Camp, on hi hagi aquests ruixats. No els esperem a la zona més baixa del país. Per tant, encara seguirà la calor i la xafogor, unes temperatures que avui no tenen ganes d'afluixar. Demà i dimecres també seran dies d'alguns núvols, tardes d'algunes tempestes. Demà seran una mica més probables que avui. I amb aquestes temperatures que no afluixen. Sembla que el dijous serà el dia de més tronada i llavors el dijous baixaran més les temperatures.
Doncs veurem aquesta situació que fa que tinguem novament, o com a mínim un servidor, certes dificultats per dormir allò com habitualment.
Sí,
perquè a la nit les mínimes és que són colpidores, eh?
Mira, Àlex, aquesta nit passada ha estat ennuvolat. Ha estat curiós perquè ahir a la tarda es van formar tempestes molt fotogèniques, perquè des del país es veien molt maques, però ens van quedar fora. Es van formar més o menys a l'Urzellet, cap a la banda del Port del Comte, i aquestes nuvolades han quedat després recloses en forma de desfeta de tempestes. S'ha format una mica de núvol baix, fruit d'aquesta humitat de la tempesta, i s'ha quedat reclosa a tota la zona del sud del país, sobretot, alguns núvols que hem tingut a gran part del país. Per tant, aquests núvols aquesta nit han fet que no haguéssim pogut baixar les temperatures. I hem tingut gairebé el que es diu la nit tropical, una nit que no es baixa de 20 graus. És difícil, molt difícil, trobar nits en les quals la temperatura no baixi dels 19 graus, com ha estat el cas d'avui. Per tant, 19 graus, venint dels 33 que hi va haver ahir a Andorra, la Vella, home, és una nit d'insomni.
Molt bé, Lluís Miquel, doncs et tornem a escoltar en els diferents apunts de previsió meteorològica i demà, com dèiem, parlem de meteorits i meteoroides. Dius que hem de parlar de les diferències que hi ha entre ells.
Així és, no és el mateix un meteorit que un meteoroide, tot i que el meteorit és un tipus de... o millor dit, un meteoroide no deixa ser un meteorit. Demà ho expliquem perquè tot quedi ben clar.
Molt bé, Lluís Miquel, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Molt bon dia.
Bon dia.